Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ets un crac.
Reconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
Bon dia de nou, 7 del matí. A aquesta hora obrim la segona i última hora del Reconcentrat d'avui. A les 8, el Món RQ, amb Jordi Basté. Avui, en la Diada Nacional de Catalunya. Recordeu, a la tarda, a partir de les 3, especial. A RQ, Diada, 11 de setembre, amb Jordi Basté, amb Toni Clavés, amb Anna Ballonesta i amb Xavi Bundó. Aquesta segona hora del Reconcentrat l'obren els Smash Mouth aquesta setmana, que han perdut el seu líder, Steve Harwell, el cantant d'aquesta banda californiana, mort aquesta setmana víctima d'una insuficiència hepàtica als 56 anys. Amb ell desapareix, tot i que ja havien aturat la seva activitat fa uns anys, aquesta banda, Smash Mouth, que es van fer famosos especialment a finals de la dècada dels 90, un primer disc que es deia Fuji Humang i que tenia algun tema destacat com aquest. Jo crec que aquest va ser el primer gran hit, un dels grans èxits que van fer. No van ser molts, però van ser força sonats. Aquest Walking on the Sun, aquest tema que va obrir aquest disc Fuji Humang, any 1997. Per homenatjar Harwell, obren aquesta segona hora del Reconcentrat, en què escoltarem l'entrevista que li va fer en Basté a Úrsula Corberó, protagonista de la sèrie que ha estrenat fa només uns dies Netflix, El cuerpo en llamas, sobre el cas de la Guàrdia Urbana, amb Antoni Muñoz i altres convidats, parlant sobre aquesta sèrie interessant, eh? Si ja l'heu començat, ja ho haureu vist, i si no, us la recomanem. I per tancar l'hora, per tancar aquest Reconcentrat, el vostè primer, amb Rocío Saiz i Marc Giró, evidentment. El Reconcentrat torna aquest migdia, mitjoreta, a 2:15, per fer temps fins a l'especial de les 3. Ens hi tornem a posar. Fins ara.
Reconcentrat.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. ¿Qué esperas? Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
Albert López.
Al maig del 2017, un cotxe completament calcinat apareix al pantà de Foix. Al maleter hi havia les restes de Pedro Rodríguez, que és un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tot i que en un primer moment es va relacionar amb un assumpte de narcotràfic. La investigació de la policia els va acabar conduint a Rosa Peral i Albert López, que eren dos altres agents de la Guàrdia Urbana, ara ja jutjats i declarats culpables. Estem parlant del que tothom coneix com el crim de la Guàrdia Urbana, una de les pàgines de successos més enrevessades, fosques, conegudes i populars dels últims anys. Aquí s'estrena a Netflix El cuerpo en llamas, que és una sèrie sobre aquest cas i, evidentment, una de les més esperades de la temporada, i que interpreten en els dos papers principals Úrsula Corberó en el paper de Rosa Peral i Quim Gutiérrez en el paper de l'Albert López. La Rosa Peral en la ficció, la Úrsula Corberó ens acompanya avui aquí al Monarracó. Úrsula, bon dia.
Hola, bon dia, tingui.
I vostè també, què tal, com estàs?
Molt bé, estic molt bé.
Sí.
Començant aquesta promo, ets la primera persona que em fa entrevista per la promo, sabies?
Sí.
Ah, vale.
I m'encanta ser el primer a entrevistar la Úrsula Corberó.
Eres primens.
Sí. Hola, Toni Muñoz, què tal?
Què tal, bon dia.
Després parlarem amb tu. El Toni Muñoz, jo crec que és el periodista que més va seguir el cas. De fet, va escriure un llibre que es diu Solo tu m'entendràs, que és un llibre que treu nova edició.
Sí, traiem nova edició ara, serà la quarta ja, hem venut uns quants al llarg d'aquests anys, i bueno, sempre doncs, la crítica ha estat molt positiva, i ara doncs, estem veient aquesta sèrie que explica també doncs, aquest mateix cas.
Val, després parlem amb tu, Toni.
Sí, sí.
Però abans, comencem per tu, Úrsula.
Vale.
Com t'arriba aquest paper tan bèstia i tan potent? T'arriba el guió? El llegeixes? Sabies tu de la història quan et porten el guió o no?
No gaire. La veritat és que no estava jo molt al tanto de la història. Un dia em truca el meu representant, em diu, mira, Netflix està fent aquesta sèrie. Ell sí sabia del cas, em va dir, no sé si saps, aquesta dona, policia, que tal. Vaig dir, no, o sigui, em sonava remotamente, però no estava gaire enterada. Em llegeixo els tres primers guions, o sigui, els tres primers capítols, i de cop i volta, pues digo, uau. vale, o sigui, esto... Des del principi vaig ser molt conscient de que era un repte com a actriu, com a persona, com moltes coses, perquè la veritat és que ha sigut bastant intens, i a més també era molt conscient que des del principi era un personatge que és ella tot el rato, no? I fins al moment jo no havia fet cap personatge d'allò que diguis, bueno, és que estic en el 90% de les escenes. Aleshores, bueno, va haver-hi un procés bastant llarg de moltes reunions, de pensar-m'ho molt. Em vaig començar a documentar una mica sobre el cas, també vaig veure pues, que em vaig donar compte amb la gent que tenia al voltant que era una cosa bastant... que generava bastant morbo, inclús a vegades russava una miqueta lo amarillista, no? I bueno, pues això va fer que m'ho pensés molt, que preguntés molt, tinguéssim moltes reunions amb Netflix, amb l'Ivon d'Arcàdia, amb el Jorge Torregrosa, el director, amb la Laura Sarmiento, la creadora. I després vaig dir, bueno, ja està, me lanzo a la piscina, lo hago. I ja veremos què passa.
Què t'atrau del personatge? Perquè clar, el personatge és... Clar, aquí hi ha una història molt bona, que és que els d'aquí sabem de què va. I fins i tot sabem com s'acaba, o com presumptament es pot acabar. Però la majoria de gent del món no té ni punyetera idea. I comença, i he de dir, pel que hem vist els primers capítols, que... La gent, jo estava veient l'altre dia amb una persona que no és d'aquí i va veure, i el primer capítol, el primer que em comenta és què li va passar, pobra noia, què li va passar? I tu vas veient la cara del cos, la cara de la Úrsula Corberó, de la Rosa Peral, com a mesura que passen els capítols, va mutant.
Aviam, a mi el que em va traure més de tot és poder profunditzar amb el per què, no?, de les coses. Sento que la gent no fa les coses perquè sí. Hi havia algo molt interessant d'humanitzar aquest personatge, perquè tot el que m'havia arribat fins al moment era una cosa com... Clar, el fet de ser dona també, no? Perquè hi ha molts casos d'homes que maten a les dones, sí. I potser no són tan mediàtics ni tan públics, no? Sí. Però el fet de veure aquesta dona, mare, policia, sexualment activa i assassina, és com un còctel molotov que com a actriu, jo crec que des del principi, per això et dic, o sigui, un és molt conscient de que és un repte, però també té algo molt atractiu. De fet, em passa, jo crec que no m'havia passat mai, que ara veig la sèrie i no acabo de ser totalment objectiva, saps?
Per què?
Amb la meva feina no puc.
Home, per què?
Pues perquè són molts personatges en un.
Sí, és veritat.
Perquè ella és... I era una cosa que volia que s'entengués i que l'espectador empatitzés amb ella. Ella no es conforma amb una sola persona perquè cada persona li dona una cosa diferent.
Bueno, jo crec que tu és una noia amb una autoestima molt baixa.
Claro, Però això, amb això em refereixo amb el tema d'humanitzar el personatge, no? Perquè tots els comentaris que em feien eren com uns comentaris molt superficials sobre el cas, no? Diu, ah, que fuerte esta tia, que no sé què, que no sé quantos. I em semblava com un repte i algú molt interessant com a actriu profunditzar una mica més en la psicologia del personatge i trobar... prendre, es diu, com sí. Certes tecles...
Sí, apretar, sí, prema, sí, prema, 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 sí, sí.
Prema, per ser català. Sí. Prema certes tecles que fessin, doncs, que d'alguna manera l'espectador l'entengui. Aquest era el meu objectiu des del principi.
No l'has arribat a conèixer, oi, suposo?
No.
No. T'agradaria conèixer-la?
La veritat és que... Estàvem parlant amb el Toni abans d'això. La veritat és que no he sentit la necessitat. I des del principi també vaig voler protegir-me molt amb aquest tema. Jo sóc conscient que és un tema delicat, és un fet real, és una persona que existeix de veritat. Aleshores, jo crec que per pròpia protecció, per una cosa de mi a mi mateixa, vaig voler des del principi crear el meu propi personatge sense prejudicis, sense deixar-me influenciar. No vaig veure res, no vaig veure crims, no... Després sí que ho he vist.
Però abans de rodar no, eh?
No, vaig decidir que no. Perquè realment volia fer el meu propi procés creatiu, saps? I si em deixava portar pel que llegia el personatge de la premsa, en premsa, internet, o el que em deia la gent, sentia que d'alguna manera... De fet, molta gent em veia, no? Quan jo li deia, no, me estoy haciendo esto, tal... I em deien algo i els deia, no...
No m'expliquis.
No vull judicis del personatge. Si no t'importa, prefereixo que aplacem aquesta conversa per quan acabi de rodar. Perquè d'alguna manera també, clar, jo necessitava empatitzar amb el personatge per poder interpretar-lo.
Clar.
I era molt difícil, si no. I m'he donat compte que realment és una cosa... La gent està com loca.
I escolta'm una cosa, i empatitzar amb un personatge no té uns riscos? I més amb un personatge com ella?
Sí. Sí.
Que puguis arribar a creure-la fins i tot?
Sí.
A justificar-la?
Sí. Claro. Després acabes de treballar i acabes el personatge et fas una limpieza, pones un palo santo por la casa, lanzas unas 3-4 frases
palo santo por la
al cielo i vuelta a empezar. Però sí, clar, claro, és que jo vaig haver de fer aquesta feina, vaig haver de fer aquest procés.
Toni, tu aviam, a diferència de la Úrsula Corberó, tu sí que has conegut a Rosa Peral i Albert López, els dos, no?
Sí, bueno, jo he conegut a tots els protagonistes d'aquest cas, a tots. Fins i tot a la víctima, perquè jo el vaig entrevistar, va venir a La Vanguardia juntament amb Rosa Peral quan
sí,
el vaig entrevistar.
Ahir ho publicaves.
Ahir ho vaig explicar, en un article a La Vanguardia. I sí, jo conec a la Rosa Peral i el que serà el mort, és a dir, el que és el mort d'aquest cas, que és el Pedro Rodríguez, que era la seva parella. I bé, jo ara, clar, jo... Havent-los conegut a tots, jo ara veig la sèrie, i bueno, sí que notes certes coses, sí que veig, per això, a mi em sorprèn molt, l'Úrsula Corberó, que trobo que s'assembla molt al personatge, malgrat que no s'hagi...
M'encanta perquè cada cop que em mencioneu dieu Úrsula Corberó.
Ah, bueno,
Úrsula sé que és no, Úrsula Corberó, és com sí, un clar, statement.
Bueno, Úrsula, que s'assembla... Sí. Que trobo que ha agafat molt bé la gènesis del personatge, no? És a dir, l'essència, no? I es veu un... Bé, jo la veig molt reflectida i...
Com és la Peral, no la Corberó?
La Peral és una persona, tu ho has dit abans, amb una autoestima molt, molt baixa. Jo vaig fer un article que el vaig titular La mujer de les dues cares, no? Que al final és una dona que té dues cares i té dues maneres de comportar-se a la vida. És a dir, una on és ella, no? Que és això, una dona lliure, sexualment activa, que fa el que li dona la gana, però després té una altra cara que és ella, una persona molt familiar, molt ancorada, diguéssim, amb els seus pares, molt, molt, molt enganxada, de fet té una família, i el personatge del pare m'agrada molt com està reflectit a la sèrie,
sí.
Que ho fa molt bé, perquè es veu que la mima molt, no? És a dir, li consenteix tot i l'entén, faci el que faci, és a dir, fins i tot és capaç de cometre un crim i també ho justifica, no? I aleshores, bueno, té aquesta dualitat, aquestes diferents, aquestes múltiples cares, i després quan parles amb ella és una persona, doncs, que sempre li agrada tenir la raó, que et mira molt als ulls, que intenta, doncs, convèncer-te. I jo, per exemple, la vaig entrevistar a la presó quan ja havia escrit tot el llibre, només em faltava, dic, bueno, jo ara tot el que ja sé de tot aquest cas vull contrastar-ho amb la Rosa Peral.
I ella continua dient que és innocent?
Sí, ella continua dient que és innocent i tal. I quan m'ho explicava, jo sabia tot, eh? Jo sabia tots els indicis que havien trobat. Jo, és a dir, estava convençut de la seva culpabilitat i vaig anar a la presó, vaig estar 20 minuts amb ella i mentre anava parlant, jo vaig pensar, ostres, vaig dubtar, perquè realment té una capacitat de persuasió espectacular.
Però no, capacitat de seducció, la vida ho és, d'un sí. punt de vista sexual, doncs imagina't si ho és, sí, és d'un punt de vista sensiu.
Després vaig sortir d'allà, vaig mirar les notes, perquè jo vaig prendre notes del que m'havia explicat, i vaig dir, hòstia, això no s'aguanta per enlloc. No s'aguanta. Però en el moment, quan t'ho expliques, fa que empatitzis molt.
Perdona, Toni, tu has fet el recorregut des de quan et venen a veure, que ahir ho explicaves a La Vanguardia, quan et venen a veure pel tema... Que no et venen a veure pel tema de la... Et venen a veure pel tema
de la pornovenjança.
De la pornovenjança. Allà és quan la primera vegada que et veus... Clar, tu veus tot el recorregut del cas. Tot el recorregut del cas. Tu, quan et venen aquests dos allà, en algun moment, durant tot aquest recorregut, et penses que ella és l'autora material de l'assassinat? O sigui, tu quan venen aquell dia per parlar de la pornovenjança, amb ella ja la veus rara o no?
No, aviam, veig alguna cosa rara, però al final, és a dir, ella ve com a víctima, jo la tracto com una víctima d'una persona que li han filtrat una fotografia sexual, i continuo pensant encara, a dia d'avui, que ella és víctima d'aquest delicte, perquè després de tot això van absoldre a l'altre subinspector que havia filtrat la fotografia, o suposadament, i aquí això ha quedat, de dir, que pensava que ella potser havia filtrat aquesta fotografia. No, jo el que sí que veig que ella té un comportament com molt distant, ella m'explica una mica com ha patit la filtració d'aquesta fotografia sexual, com qui posa una multa de trànsit. Saps aquesta fredor que tenen els policies, aquesta distància que marquen? Doncs ella ho explica d'aquesta manera. És a dir, ella no t'explica realment el patiment. Sí que hi ha un moment, quan ja portem una hora i mitja, que aleshores comença a plorar, i aleshores doncs, veus a la parella, el Pedro Rodríguez, com l'abraça, com li dona suport, però ella era una mica freda quan m'explicava certes coses.
Deixa'm dir una cosa. Recomano molt aquesta sèrie de Netflix, perquè, clar, jo que he estat aquí cada dia explicant tot allò que anava sortint, hi havia moltes coses que no me'n recordava. Per exemple, hi ha una escena...
A veure, no facis molt spoiler, ara.
No, però no. Ells van estar implicats, la Rosa Peral i l'Albert López, en la mort d'un manter.
Sí.
A Montjuïc.
Sí.
El 2014.
Que surt aquí perfectament el 2014. Clar... Aquí ja comences a veure tu, aquí ja tot això ja comences a veure una raresa, no?
Sí, clar, és a dir, jo en el moment en què els detenen, els Mossos comencen a escarbar i a mirar a veure qui eren aquesta gent, no? I aleshores troben diverses coses, diverses actuacions que els criden l'atenció perquè diuen, home, a veure si són potencials criminals, no? Si ho han estat una vegada o poden haver estat una altra, no? I aleshores és quan remiren i diuen, home, aquí hi ha una actuació una mica estranya, que es va tancar en fals, es va tancar... No els van acusar d'això, però que arran del crim del Pedro Rodríguez es reobre i es torna a investigar i, escolta, això no ho vam mirar bé, però al final va acabar en res.
Com ha estat rodar amb el Quim Gutiérrez, amb el meu estimat Quim Gutiérrez?
Un plaer. Jo havia treballat amb el Quim feia molt de temps, havíem fet una pel·li junts que es deia Quim Mató Bambi. El conec de fa molt de temps i després havíem fet també, l'altre dia em vaig en recordar i se m'havia oblidat, vam posar veu a una pel·lícula animada que es deia Emoji, que jo hacía de la villana i ell va posar la veu al prota i passa que no vam coincidir. És que el Quim és una persona extremadament intel·ligent i ho és molt intel·ligent. Jo té moltes coses bones, però una de les coses que jo crec que són molt destacables és la seva intel·ligència, a part del seu talent, de que és un company generós, de que és llest és una persona molt perceptiva, molt, molt sensible, però a mi m'ha sorprès molt perquè crec que és un personatge que s'allunya molt dels personatges que ha fet ell anteriorment. I per ell també jo crec que era un repte bastant gran, perquè el Quim té aquesta cosa ja de per si elegant, no? Catalana, elegant.
Sí.
Sí, no? I crec que ha fet una feina bastant increïble. Jo crec que això es nota en la sèrie també, no cal que ho digui, però el Quim i jo tenim molta química. Tenim química, tenim ens entenem.
Ens
entenem treballant.
Hi ha una cosa que passa, que jo ho he explicat abans a la Úrsula, que és que jo m'he parat al capítol 4, crec que és el de Nadal, que es diu Navidad,
sí.
Que m'he donat compte d'una cosa, mirant els títols de crèdit, que la directora és la Laura Manyà.
La Laura Manyà, amor meu.
És meravellós.
Jo estic enamorada de la Laura Mañá. A més, era molt graciós, perquè Jorge Torregrosa i Laura Mañá és com el agua i el aceite.
Sí?
No tenen res a veure. El Jorge treballant és una persona molt... És un tio que quasi està rodant i està muntant a la vegada. És un tio molt tècnic, molt cerebral, molt, que té les coses claríssimes. I la Laura és tot el contrari. La Laura és una explosivitat d'emociones. I jo crec que ho van fer molt bé, això. A mi em feia una mica de por, perquè ja, ostres, com la Laura seguirà si el Jorge no té res a veure. I van escollir molt bé els capítols que havia de dirigir la Laura. I si t'hi fixes, ara si estàs amb el 4, 4, sí. 5 i 6 són de la Laura. Si t'hi fixes, és on comença a aflorar un poco la passió i el deseo i esa cosa que jo crec que està molt ben escollit que ho hagi fet la Laura, perquè la Laura és una persona molt visceral, és una persona molt, bueno, pues que està molt en contacte amb el moment, amb l'ara, no? I jo crec que a partir d'allà és quan els personatges comencen com a crear aquesta cosa com de necessitat, ambició, passió.
Repeteixo que Úrsula Corberó està esplèndida en aquest paper de Rosa
està,
Peral.
Sí. Com? Que sí que ho està.
Moltes gràcies.
Divendres, tan bé com que en recorda el Xavi Bundó, que et digui que anomeni el llibre del Toni Muñoz, perquè et diu que explica molt bé la història, que es diu Solo tu me tendràs. Juan Carlos Zayas és advocat penalista que va portar l'acusació particular durant el judici del cas. Senyor Zayas, bon dia.
Bon dia.
I gràcies. Sap què en pensa la família de la víctima, el Pedro Rodríguez, de la sèrie?
Home, sí que ho sé, perquè ja fa temps que ho vam comentar. Home, en principi, a veure, a la família, quan es van enterar ja fa mesos, no? Hi havia la sèrie i tal, la veritat, molta gràcia no li fa, en tant que remou una qüestió que és molt delicada
normal,
i és
normal,
greu i que els ha afectat d'una forma molt intensa, i tot el que sigui reviure, més que res perquè hi ha un nen relativament petit, ara ja no tan petit, però bueno, continua sent petit, i clar, doncs això implica tornar a tenir-se que plantejar com s'han de dir determinades coses, com que el teu pare no hi sigui, per exemple, i explicar-los-hi o no explicar, perquè això és un tema delicat. Des d'aquest punt de vista, doncs, bueno, home, haguéssim preferit que el tema no hagués tornat a sortir, doncs potser sí, però bueno, això és una qüestió que ja la tenen una mica assumida.
I veu recorregut això, la demanda que ha presentat la Rosa Peralta, que no s'emeti?
Si ho hem recorregut...
No. Si veu recorregut...
Recorregut. A veure, jo el primer que tinc que dir és que no és la meva especialitat. Jo no li veig recorregut, perquè sí que coneixo alguna cosa d'aquest tipus de demandes, i a no ser que hi hagi... que no crec, jo no he vist la sèrie, perquè, en fi, jo sóc un ciutadà...
Se la recomano,
que, o sigui, al principi general, si en una sèrie, amb aquesta com en qualsevol sèrie de ficció, si els guionistes o els productors o els que la fan o el director no ha fet sortir o no ha, no sé, alguna cosa manifestament falsa, no?, i que afecti a més a la honorabilitat d'una persona, però que sigui totalment errònia, una invenció que s'allunyi totalment de la realitat, i encara així, jo crec que el recorregut judicial és molt complicat, primer, que es pari això o que es paralitzi, i segur després ja, perquè clar, aquesta és una primera etapa, no? És a dir, parar la sèrie, això seria una mesura cautelar, després estaria una futura sentència. Jo no li veig recorregut ni a la primera, ni a la mesura cautelar, ni a una sentència futura.
Per vostè queden moltes coses per saber de tot plegat?
Per mi no.
Per vostè no,
No, per mi no. Jo crec que per qualsevol que hagi estat en contacte amb aquest assumpte amb una mica de profunditat, no sé, ja no parlo dels abogats o dels jutges o dels els jurats que van jutjar aquest assumpte, o inclús els periodistes, aquí n'hi ha un que, en fi, que és jo crec que dels que més coneix el tema, a part dels abogats, o inclús potser més que algun abogat, no?
Sí, segur.
No diré el nom. Sí. Pues la gent que s'ha introduït una mica en el tema, i en el tema judicial, jo crec que queden poques preguntes o poques qüestions que no s'hagin que no puguis tenir una idea de lo que ha passat.
I de fet, a la sèrie, una de les coses que a mi més m'ha impactat, perquè clar, jo abans també ho parlava amb l'Úrsula, que a mi em sorprenen poques coses d'aquest cas, perquè ja el conec molt, però clar, veure-ho amb una ficció és diferent, i sobretot veure al final, quan tu veus al final, no diré res, però quan veus al final, ostres, a mi això sí que m'ha impactat, perquè fins ara havíem vist algun capítol de Crims, per exemple, no? Ho havíem vist a la tele, amb un documental, però no s'arribava a escenificar res. i aquí s'escenifica, i aquí ho veus, i aquí ho sents, i aleshores aquí...
No, home, vaig cap a casa a veure-ho ja.
No és cap spoiler, el vuitè, al final de tot,
No diré quin és, però... I quan ho veus, penses, ostres, aleshores sí que a mi això em va impactar
moltíssim. Bueno, és que hi havia un objectiu molt important per part de tots els que formàvem part de la sèrie, que tenia que veure... amb m'estic inventant una paraula i també pues, que la gent connectés amb un cas que realment fa pena.
Totalment.
Més enllà de mira el que ha passat i mira el tal i mira ella i mira, no, realment una situació així fa pena. I nosaltres, per nosaltres era molt important que l'espectador sigui conscient de que quan passen aquestes coses, primer, no és tot blanc o és tot negre. Evidentment que la llei està allà per decidir el que és i el que no és, i allà jo no m'hi puc posar, evidentment, perquè està claríssim, però sí que és molt important ser conscient de que és una tragèdia, i segurament és una tragèdia per molta gent. Mm-hmm. Aleshores, jo crec que l'últim capítol, jo crec que t'ha impactat una mica per això.
Sí, sí, totalment.
Perquè té aquesta, el que estàvem dient abans, o sigui, té aquesta cosa humana dels personatges.
És el que deies abans, no? La humanització de cadascun dels personatges. Que
exactament.
Jo crec que és la clau per entendre el cas, no? Al final cadascú es comportava d'una certa manera, sí. Tenia la seva pròpia vida, la seva manera de ser, i crec que ho traslladeu molt bé a la sèrie.
Bueno, me n'alegro.
Quan li preguntava, mira, això, escolteu, això que va passar és el judici del cas.
Yo relación en sí, para mí una relación es lo que yo he tenido con Rubén, por ejemplo, lo que yo he tenido con Pedro. Lo que yo he tenido con Albert no lo considero relación porque no he aceptado a mis hijas en ningún momento, más que ocasionalmente cuando hemos estado en grupos con todos los compañeros de trabajo.
És Rosa Peral, no dir el judici. Vostè, senyor Falla, sé que porta molts anys d'experiència com a advocat, tant d'advocat de defensa com de l'acusació, i que ha vist molts perfils de criminals. Hi ha alguna cosa que el sorprengui especialment de la Rosa Peral?
Bueno, estava sentint una mica abans el Toni Muñoz parlar d'això, de la capacitat de convicció i de persuasió, i jo n'he vist moltes persones, perquè evidentment els judicis, pues, la gent quan arriba a un judici intenta sempre, tots intentem persuadir d'algú, no? I convèncer amb algú, generalment amb un jutge, d'alguna cosa, i n'he vist moltes persones amb capacitat de persuasió, i per tant m'estic acostumat a veure, però tinc que reconèixer que la Rosa Peral, que jo personalment més enllà del judici no la coneixia, no he fet una entrevista amb ella, inclús faré el comentari de persones que estaven sentades al públic, companys i companyes, és a dir, advocats que estan acostumats a veure i que coneixien el cas, i quan va acabar la seva declaració em deien, escolta, pues, així una mica com de broma, entre cometes, pues quasi ens ha convençut, no? O sigui, aquesta frase de quasi ens ha convençut, pues és una cosa molt, perdó, molt recurrent en el cas de la Rosa Peral, és a dir, sí que em va sorprendre la seva capacitat que té de no donar una pilota per perduda quan parla d'ella i de lo que li interessa defensar, i això es va veure al judici, tothom ho va dir, tothom ho va explicar, i jo de fet alguna vegada he comentat, jo crec que amb el Toni Muñoz ho he comentat, jo crec que un dels errors ja, en l'àmbit més judicial, un dels errors que va cometre la Rosa Peral amb aquest assumpte, el primer error i el més greu, és que va pensar que amb els agents dels Mossos d'Esquadra d'homicidis podia fer lo mateix i utilitzar aquesta capacitat que té ella de convenciment i d'explicar i d'intentar convèncer, podia fer amb ells el mateix que havia fet sempre, tant a la urbana com amb les amistats, com al seu entorn familiar. Ella agafa un tema, una qüestió, quan li interessa, i té una forma d'enfocar-ho i d'explicar-ho que la gent acaba dient, bueno, pues té raó. Ella va pensar que amb els Mossos d'Esquadra, amb els agents d'homicidis, que a més en aquest cas, bueno, tots són experimentats, però més aquest grup és un grup especialment experimentat, que podia convèncer-los que ella no havia fet res i que tot això, i va utilitzar la mateixa tàctica, de fet anava allà, sí, anava quasi cada dia a explicar-los coses, i clar, ella no va caure en que contra més coses explicava, els altres més dades tenien per després poder-la detindre.
Crec que es va anul·lar, però un testimoni important durant el judici i que apareix a la sèrie és una de les filles que la nit al que maten el Pedro estava a casa.
Sí.
Estaven les dues,
Estaven les dues.
Passa que això sí que ho podem dir, no?
Sí, s'ho surt una que fa un paper...
Està espectacular.
Aquesta nena, sí, sí. Sofia, està espectacular aquesta nena. O sigui, l'han tret aquesta nena.
No sé, flipo.
Sí, sí. També,
o sigui, estava tothom en el... Perquè, a més, jo tinc molt amb ella.
No parla poc i és molt de mirades.
No. O sigui, és que... Mira, el meu nòvio va veure la sèrie amb mi, vam veure els 8 capítols i em va dir, és l'actriz que mejor escucha del planeta Tierra. Perquè és veritat que no diu res, però és que la mirada que té és cautivadora. I a part, o sigui, és que és era la hija perfecta per a este personatge. Perquè la nena té un món interior i una cosa ja com supermadura en la mirada que és que em posa els pèls de punta.
És veritat.
És espectacular aquesta nena i la veritat és que he tingut molta sort perquè sempre el tema de treballar amb nens és bastant complicat i és bastant difícil de dirigir-los, però és que us ho juro que no, o sigui, és que no hacía falta hacer nada con ella, era como, wow.
A la sèrie també té un paper destacat els missatges de mòbil que s'envien als protagonistes. Són molts dels missatges que van enviar a real.
Totalment, sí, sí. Són literals, són reals tots, sí.
Perdó, i volia dir també que per trama es va decidir fer només amb una nena, pues perquè era molt més fàcil i també després com que hi havia diferents èpoques era un poco complicat perquè si no s'havien de buscar com més actrius, saps? I era una mica difícil, o sigui que va ser una cosa també pues
creu vostè que algun dia acabarà confessant ella o no?
No.
Perquè s'ho creu?
No. No, perquè s'ho creu no, perquè al meu entendre, és un tipus de personalitat que no reconeixerà mai que ha fet una cosa dolenta. Jo crec que forma part de la seva personalitat. O sigui, amb això, jo no sóc psiquiatre, no? Però, en fi, hi ha persones que tu, com és un delicte molt greu i tal, però tu sí que veus o creus i penses, i a vegades passa, doncs aquesta persona és capaç algun dia de reconèixer el que ha fet. I n'hi ha altres persones que a més tenen trets comuns que això no ho fan mai. Jo crec que la Rosa Peral no ho farà mai.
I ell?
Ell podria fer-ho, ell té un altre tipus de personalitat, potser no ho farà perquè millor per vergonya, no sé, ell podria fer-ho en principi, jo no crec que ell, la seva personalitat, però ella no, ella no ho farà mai, ella arribarà, sempre dirà el que ha dit, i dirà que, sí, és d'aquells tipus de, jo sempre dic el mateix exemple, aquells tipus de personatges que quan la policia detén amb una persona amb una navalla i el bosso de la senyora que acaba d'atracar, no? I l'atracador diu que la navalla és la porta per tallar pomes i el bosso és seu, no? Bueno, i dius, això, hi ha persones que són capaços de mantindre coses absurdes fins al final, doncs la Rosa Peral és d'aquest estil, no ho reconeixerà mai. Vamos, em sorprendria molt. Jo crec que un psiquiatre diria això mateix.
Abans d'acabar, Úrsula, i acabant ja parlant d'altra història, després de La Casa de Papel, també a Netflix, sí. Vas decidir prendre't un temps sabàtic.
Sí.
Has estat un temps compaginant projectes als Estats Units, projectes a l'Argentina. Què era, per descompressió? Per saber cap on volies anar?
Els projectes?
Sí.
No.
El tema de parar.
Ah, bueno, és que sí, després de La Casa... Bueno, és que vaig haver de parar perquè estava més perduda.
Sí? Sí. Vas haver fet teràpia també o no?
Bueno, jo porto fent teràpia des que tinc 17 anys.
Ah, sí, perfecte,
sí.
Molt bé.
Faig molta teràpia, gràcies a Déu. I a vegades em penso que necessito més.
Sí.
Però...
Ja, t'entenc perfectament. Sí, sí.
Però... Clar, perquè com més teràpia fas, més profunditzes, més analitzes i després
més
dices,
ah,
guau,
i esto,
sí, sí. I más como que más identificas les coses, no? Però... bàsicament, sí, vaig haver de parar pues, per saber una mica, sobretot vaig parar per pensar i per saber el que volia fer a nivell professional.
Perquè sí. Lo de La Casa de Papel va ser massa, no? Massa vull dir en el sentit de dir, aguantar tot això que va significar la sèrie.
Aviam, va ser molt bonic.
Sí, però molt bèstia,
jo ara ho penso, perquè també, jo suposo que estos tipus de coses tan fuertes són com el parto, no? Que després se t'olvida lo doloroso. Bueno, no he parit mai, la veritat, però eso es lo que me dicen. Aleshores, amb La Casa de Papel jo ara ho recordo i és com, uau, o sigui, quin passote, tant venen tots els records bons, no? Però és veritat que, bueno, pues que va ser intens, va ser tot de cop.
Sí, perquè quan vas començar a rodar ni tu us ho esperàveu, això que va passar.
No, bueno, és que es va estrenar Antena 3 quan, i no va funcionar gaire i no es va estrenar Antena 3 es va acabar la sèrie. Fins que un any després, quan estàvem tots els actors fent coses diferents, Netflix ho va comprar i es va estrenar a nivell internacional, però lo típico que lo ponen ahí, en plan, com a la cartelera, pues que tenen mil coses, saps? I no van fer cap tipus de promoció, o sigui, no era una cosa que havíem que pensat, estava planejada perquè fos un hit mundial, sabes? Va ser bàsicament que ho van deixar allà i pues al boca a boca, no sé què va passar, va ser una cosa loca, d'aquestes coses així, no sé, és difícil saber el per què. Em preguntava a tothom, qual és la clave de l'èxit? I jo, no tinc ni puta idea de qual és la clave de l'èxit, o sigui, és que vés a saber.
I ara què? Què estàs fent ara? Al marge de fer ara el recorregut sobre aquesta sèrie, alguna cosa més tancada, feta, acabada, o alguna per començar o no?
Sí, hi ha algunes que no sé per què, que encara no em deixen explicar que vaig fer fa mil anys i que encara no em deixen dir. No és per fer-me l'interessant, és que no em deixen dir. Sí, no sé, hi ha com mucho secretismo con estas cosas. Però bàsicament, ara el gener estreno una pel·li americana amb Netflix, també, que es diu Lift, que vaig estar rodant a Belfast i a Venècia i a Londres, que és una cosa així un poco más distendida, així un poco más relajada, comèdia, acció, comèdia. I que més, vaig estar després del rodatge del Cuerpo en Llamas, vaig estar a Argentina, a Buenos Aires, rodant per primera vegada allà, que em va fer molta il·lusió, perquè jo vaig molt a Buenos Aires
per raons òbvies.
Sí, per raons òbvies, des de fa molts anys. I vaig estar rodant amb un dels meus directors preferits, que és el Luis Ortega, que va dirigir a l'Àngel, no sé si l'heu vista, però si no l'heu vista us la recomano. I vaig estar fent una pel·li molt, molt, molt loca.
Que no s'ha vist encara.
Que encara no ha sortit, no. Val.
I ara? I a partir d'ara?
I ara estic fent una altra cosa que tampoc em deixen dir.
Que tampoc et deixen dir per cinema, sèries...
Sèrie, una sèrie.
Una sèrie.
Suposo que això sí que ho puc dir.
Sí, home, sí, clar.
No, una sèrie. Això és el que puc dir. Fin.
Aquí?
No, fora.
Europa?
No puc dir més.
Val.
És que si no em fotran la bronca Val. I me meto en un mal.
Parlant de coses que vaig dir, ai, quin marró l'han posat. I no, com se'n van sortir, escolteu.
And she said, I'm sorry, I just wanted to say, I'm a huge fan of you.
Tu sabies on anaves?
I love money.
Clar, home. El Tonight, no, home, el Tonight, no, home, no, home.
Me llevaron con una venda.
No, home, no, que sabies on anava, vull dir que sabies la dimensió que té el Tonight Show del Jimmy Fallon.
Claro, sí, jo soc super mega ultra fan del Jimmy Fallon des de fa molts anys.
I com va anar que t'ho diuen, va, vés?
Pues és que m'ho van dir... 5 dies d'antelació fue eso, no? Amb 5 dies d'antelació, 5 dies abans. Imagina't. No, jo necessito, no. Jo necessito organitzar-me perquè això així no es fa. Sí, però bueno, era el que estava fent, que m'estava fent caca a sobre.
Sí. De la vergonya.
No, del big deal, saps? De dir, uau, com me voy a ir así, ara, venga, mañana a Nueva York a hacer esto.
I vas anar allà? Què tal amb Jimmy Fallon, més allà del que vam veure?
Majíssimo.
Sí?
Súper. O sigui, uau. Molt majo.
I vas explicar la història de la Madonna. No, és que hi ha una cosa, és que no tothom pot dir que és amiga de la Madonna.
A veure, jo no sé si sóc amiga.
Val. No tothom pot dir que Madonna és fan teva.
No, això no.
Val.
O que estàs en un avió i que viene i que en vez de ir tu a saludar-la, te saluda ella, no?
Clar. Manteniu el contacte?
Sí. Parlem de tant en tant.
Per missatge?
Sí.
I què tal? Quan va ser l'última vegada que vas parlar amb Madonna?
Bueno, és que ja va estar malaltona.
Sí, i li vas enviar un missatge.
Sí, vaig parlar amb ella, que ara ja està millor, s'està recuperant, i després va ser el seu cumple, perquè les dos som super leonines i nos hemos felicitado mutuamente el cumpleaños. Nada, todo como muy polite y muy... Tampoco no me voy a...
Saps que ve actuar aquí?
Sí.
L'aniràs a veure o no podràs estar aquí?
Si estoy, voy de cabeza. I si estic, encara que sigui, jo que sé, a prop... Si estic a Europa, vaig, segur.
Felicitats per la feina.
Moltes gràcies.
De debò. A Netflix, El cuerpo en llamas, sobre el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la història de la Rosa Peral. Que sigui un èxit, Úrsula.
Moltes gràcies, tant de bo.
Segur.
Que ho vegi tothom. Veieu-ho, eh?
Toni Muñoz, periodista de Tribunals de Successos de La Vanguardia. Solo tu m'entendràs. Quants has venut ja, lladre?
No ho sé, bastants, eh?
Sí?
Bastants, sí. Bastant, ja fa uns anys que va sortir el llibre, però jo vaig treure el llibre, em vaig atrevir a treure'l abans de la sentència. Vaig fer una hipòtesi que al final va ser certera i la sentència va dir el mateix que ja havia plantejat. I crec que, aviam, n'he venut uns quants, sí. Sí. I jo sobretot no em quedo tant amb el que he venut, sinó amb les crítiques que he rebut, que sempre són molt positives i estic molt satisfet.
Juan Carlos Tallas, moltes gràcies també, advocat de l'acusació del cas. Gràcies per acompanyar-nos.
Així sona Reconcentrat. RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol. S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que es veu que s'ha...
RAC1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix...
Versió RAC1.
Quin nom?
Balbocat!
Què?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC1. Tots som u.
Això és Reconcentrat.
Tenim a Rocío Sainz, què tal? Ja t'hem saludat 400 vegades.
Te retremo,
ja. Rocío Sainz, bé?
Que
Miquel
sí.
Misé, què tal estàs?
Mira, jo, només una vegada a la història, sí? L'Ester Romagosa no s'ha posat a la porta per dir a la gent, cuidado que pots caure.
Pues
una vegada a la vida no ho ha fet.
Però jo crec que...
És molt important el paper de l'Ester.
Però ha caigut... Sí, però de vegades els dius a la gent, compte que cauràs, i la gent segueix, ens ho peguen, cauen i tal. Ara, però... deslliçar-se, com tu t'has deslliçat...
Ha sigut una caiguda.
Vull dir-te, jo no sé, filla meva, què rotllo lleves, en el cuerpo, però ja. Mare de Déu, quina patacada, jo he vist de sobte un cap que feia un... Ja ens hem quedat sense col·laboradora.
No, tengo la cadera en el brazo y el brazo en la cadera.
Sí, és bailando.
Mírala, ¿no? Cómo se ríe una del público.
Sí, bueno, ahora se está descojonando. Posa el micro en aquesta senyora que está rient de la caiguda de la Rocío Sainz.
Es que tú te oyes la voz de la Mar Giró y tú tienes que, como si tienes que hacer un obstáculo.
A ver, rius d'una caiguda, es fa molta gràcia la gent quan cau, eh? Si no es mata, sí o no, t'ha fet gràcia.
Una mica.
Tu estàs imaginant, no, aquesta dona?
Sí. Mira, tia, he caído con el codo, o sea...
A més, tot mal, tot mal. Bueno, a veure...
El primer dia, tu te creus...
Però això vol dir... No, això vol dir que a partir d'ara tot anirà millor.
Vale.
Mira, sí, no de totes aquestes passades de que tot anirà millor, per favor, sí. Abstingueu-vos, perquè no. Facin-me cas a mi, tot
no
anirà... Preparin-se perquè tot anirà pitjor. Ho t'ho dic sincerament. Llavors, prepareu les coses a casa, poseu carraderos, poseu-vos el casc, tot aquest, perquè tot va pitjor. A millor no va. Mentre anem mantenint... Bueno... Ernest, bueno, a veure, nosaltres aquesta secció de la Rocío Sainz,
sí.
És aquesta senyora que, bueno, la coneixem d'abans, ja havies vingut algun altre dia al programa, és la vegada que més vegades s'ha dit la paraula conyo a RAC1 en 15 minuts, jo al·luciné aquella vegada, perquè cada dos frases hi havia conyo, ara veu que estic ja...
Sí, conyo.
Bueno, llavors la qüestió està, aquesta farà una secció que faràs com tots els que veniu, el que us donarà la gana, però ens has demanat que aquesta secció té títol, que es diu, és l'única secció que té títol, jo vaig dir, però jo estic en contra de les seccions amb títol. Com es diu la teva secció?
Senyora, suélteme el brazo.
Senyora, suélteme el brazo.
Com es diu senyora, suélteme el brazo en català?
Senyora, no sé...
Deixi'm anar el braç. Pues voy a hacer otra sintonía que sea en català.
Clar, però a més es va dir, i tinc sintonia. Tinc sintonia. La secció es diu Senyora, suélteme el brazo, no sabem exactament de què va, però ho descobrirem, sí, és coses que passen a Madrid, coses que li passen a ella pel cap, etcètera. I, però, Senyora, suélteme el brazo. I ens ha fet una sintonia, perquè tu ets cantant, ets DJ, que en els teus concerts són ensenyats les tetes.
Bueno, ara sí, Terele Pávez.
I ara és Terele Pávez, perquè ara parlarem d'això, a casa telefònica, i ella ens ha fet una sintonia. Anem a escoltar l'única sintonia que ens ha fet un col·laborador, que ara l'ha fet a Rocío Sainz. I després parlem de la sintonia, que jo crec que és el primer que haurem de fer. A veure...
Suélteme el brazo, señora. Señora, suélteme el brazo. 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 Chimpum.
Es que el técnico tenía que trabajar y ponerle tecno, pero no ha hecho nada hoy.
A veure,
perquè
moment,
se la he mandat.
S'ha quedat al·lucinat. Vostès què opinen? A veure, un moment. Senyora, suéltame el brazo de la sintonia on l'has gravada? En un estudi?
En un taxi en Madrid, perquè caía el diluvi universal, i aquí en Catalunya, com no, pues és Àfrica i és ahí 40 grados.
Es nota, que estava en un taxi. Bueno, 902-477-100.
902-477-100.
Si ets capaç de cantar la sintonia de Rocío Sainz, senyora...
Suéltame el brazo, senyora...
Aquesta... Doncs t'enduràs un lot de llibres.
És la veritat, perquè llamo yo y canto bien, diciendo que soy otra persona.
A veure, la senyora aquí, la primera senyora, com et dius, estimada? Digue-ho, ara. Com et dius?
Sílvia.
Des d'on truques? Des d'on vens?
De l'Eixample.
De l'Eixample, de Barcelona, dreta,
ai,
esquerra.
Ai, com la Rigoberta, hi ha dinero.
Sí, mucho.
A veure, digue'm, des de la dreta, esquerra, què et dediques?
Soc secretària.
Secretària. Escolta'm, t'animes a cantar la sintonia de la secció de Rocío Sainz, Senyora, suélteme el brazo?
Sí.
Ensenya'm un poco, Rocío, com és?
Suélteme el brazo, senyora, senyora, suélteme el brazo.
Molt bé.
Jaén.
A veure.
Mi castizo esto,
Home, venga. Directe des de la dreta, l'Eixample, Senyora, suélteme el brazo.
Suélteme el brazo, señora. Señora, suélteme el brazo.
Si la fet millor.
Suélteme el brazo, señora. Señora, suélteme el brazo. Va.
¡Vale!
Sí, señora. Eso va cuando te quiten el sitio en la pescadería. Suélteme el brazo, señora.
A veure, jo crec que tenim trucada. Tenim trucada al Joel Fortuny, com que té ressaca. Tenim trucada i tenim ressaca. Tenim les dues alhora.
Ha llamat mucha gente, Joel.
És el primer dia, diu.
Està saturado el telèfon de ràdio.
Està saturado perquè la gent vol cantar la sintonia. Senyora, suélteme el brazo. La setmana vinent en català, eh? La farem?
Sí, pues...
A veure, calla. Jordi, vostè primer. Què tal estàs?
Hola.
Hola, Jordi, què tal estàs?
Molt bé, com anem?
Molt bé. Pel to, no diria que estàs molt bé, eh? O sigui, ha estat un trompelo, ha estat un trompeloi, ha estat un trompeloi.
Però està triste perquè s'ha mort tu Maretes a campus.
La jornada de l'escola i de vacances, però bé.
Bueno, bueno. Escolta, estàs disposat a cantar Senyora, suéltame el brazo, la nova sintonia de la secció?
Ho intentarem.
Molt bé. Et posem, et tanquem a la música de fons. Jordi, és d'on truques, m'has dit?
De Vic.
De Vic, fantàstic. L'altre dia vam estar a Vic, eh? Vam estar molt bé. A Vic hi ha una exposició, per cert, que us la recomano també, al Museu de l'Art Medieval, Bèsties, es diu, que, clar, veus que moltes coses de la Guerra de les Galàxies i moltes coses de Bèsties d'aquesta Juga de Tronos i moltes merdes d'aquestes que fan ara, que nosaltres ens semblem que hem descobert la sopa d'all, doncs ja estaven a la Vic,
tot inventat,
tot a l'Art Medieval. Bueno, doncs Vic genial. Vam estar a la presentació, vam estar molt bé, eh? Que simpàtics els de Vic. Escolta,
anirem,
una cosa.
Anirem.
Sí, bé, sí, però tots de Vic no s'han quedat en aquesta exposició, però el que feu a Vic?
No. A vegades, si no... Jo crec que érem
buscar... Bueno, a veure, Jordi, estàs a punt de guanyar un lot de llibres amb la sintonia Senyora, suéltame el brazo, de Rocío Sainz, de la sintonia de la seva secció. Un, dos, tot teu.
Suéltame el brazo, senyora. Senyora, suéltame el brazo. Suéltame el brazo, senyora. Senyora, suéltame el brazo. Suéltame el brazo, señora. Señora, suéltame el brazo. Suéltame el brazo, señora. Suéltame el brazo, señora.
¡Toma! S'ha equivocat una palabra. Falta el chimpú. Suéltame el brazo, señora. Señora, suéltame el brazo. Es que está así por algo.
Está así por algo. Ah,
bueno, el objetivo directo con la
¿le das el lote o no le das el lote?
¡Te doy el lote! ¿Más gente quiere cantar?
Por favor, la gente va a cantar. A ver, ¿cómo es libre la persona?
Pero ¿cómo son los catalanes por cuatro libros que le...
Jordi, es gràcies. Oye, perdona, que aquí són la gent... Nosaltres necessitem llegir, perquè si no ens quedem catetes. Jordi, moltíssimes gràcies, records a Vic, visca, que ens vau acollir molt bé, la presentació de RAC1, que l'hem passat. Fantàstic. Gràcies, estimat. Alicia. Vostè primera, Alicia, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Des d'on truques, Alicia?
De Sant Cugat.
Fantàstic. També vam presentar, vam anar a fer la marató a Sant Cugat. Veus que aquí RAC1 tenim trucat a cada poble.
Sí, la vaig venir a veure.
Sí o no?
Ole, sí,
tu,
sí, sí.
Ole, tu.
Ui, esta senyora és menor d'edat, eh?
Senyora, ets menor d'edat, diu? No,
tira... no, que va, tinc
32, 39.
Ole, tu. Oh, wow, wow.
Escolta, m'estàs disposada a cantar... Estàs disposada a cantar la cançó Senyora, suéltame el brazo,
sí, clar,
de Rocío Sáenz, la nova secció, la sintonia?
M'encanta, la nova, està pobreta, que s'ha caigut per això.
Sí, s'ha fotut una hòstia, no te l'explico, amor.
Estaves aquí, d'on estàs?
Et dic una cosa, no, una cosa és una caiguda i l'altra és l'hòstia que s'ha fotut aquesta dona. Que diu que aquesta dona haurà de venir un neuròleg, eh? ¿Has quedado cucú? ¿Cuántos dedos tengo en la mano, Rocío? A ver, dígame.
Cinco.
Mare de Déu, soño. A veure, Alicia.
Un, canto.
Dos, tot teu.
Señora, suélteme el brazo, señora, señora, suélteme el brazo.
Es que no es tan fácil, que has empezado mal. Vos sexy de niña pequeña.
Has empezado mal. No,
pero bueno, se lo vamos a dar porque el lote,
das el lote
son dos.
¿Le das el lote o no?
¿Cuántos es el lote de libros?
Hombre, uno y dos. Aquí en Cataluña, un lote ya es dos.
Por eso, he dicho que dos, me has copiado el chiste. Fuera, dale el lote. ¿Te queda el lote para aquí, en la boca?
¿Le das el lote o no?
Te doy el lote.
Te da el lote. Fantàstic.
Alicia. Nunca había regalado libros, ¿eh?
No, ¿y lotes has dado?
Tampoco.
No. Alicia, gràcies, eh?
Moltes gràcies.
A què et dediques, estimada? A què et dediques? És legal?
Soc periodista.
Toma, de quin mitjà?
Bueno, estoy buscando feina ahora.
Hasta más.
No hagas ningún tuit, ¿eh? No nos pongas a bafreis esta raza.
No, hombre, no.
Ningún
no.
X.
¿Qué tal, Abadi? Una abraçada. Segur que trobes feina ara, eh? Perquè t'estan il·luminant les visionàries Matt Gill i Josefa del Rai. Ja ens ho explicaràs, eh? Des d'aquí t'ho dic. Fantàstic.
Luego podríamos traerla y preguntarle por los libros que le hemos regalado.
Sí,
por si ya se los ha leído.
Y le hacemos un documental también acá. No. Es que es claro.
Un examen. Sí.
A ver, cállate. Cállate.
Señora.
Que voy nervioso. A ver, una cosa.
Me encanta como.
Tú avui ens volies parlar, la teva nova secció, senyora, al sud del brazo, d'un llibre que s'està a punt de publicar, sí, que es publica avui, de fet, de l'editorial Dos Bigotes. Sí. Com es titula el llibre i per què l'has escollit?
Pues a ver.
Señora.
¿Me dejas hablar?
Sí, venga. Venga, cariño.
Hoy se cumplen 40 años de la muerte de Ocaña. Caray. Una mujer absolutamente estupenda que, bueno, pues no se ha tratado muy bien en este país. En Cataluña sí, en el mío, la cuna del fascismo, ¿no? Y la editorial Dos Bigotes ha decidido hacerle un homenaje.
¿Cómo has ido el libro?
Lo estoy mirando. A ver, ¿cómo se llama el libro? Da igual cómo se llama el libro.
Que sí, coño, si lo tienes aquí.
A ver. Que claro, me he liado con tantas intenciones. Espera, que yo sí que el tengo. ¿Dónde está? ¿Cuándo? Ocaña, el eterno brillo del sol de Cantillana. Sí, pero... ¿Qué es aquel?
¿Pero tú no tienes el guión o no?
Tengo el guión, pero como me lo he saltado todo, porque estaba dando los test de libros, pues ya me he bloqueado. Total, que...
¿Cómo se llama el libro?
Ocaña, el eterno sol de Cantillana.
Vale.
Y me han venido a la mente los libros de Santillana, los de hacer ortografía.
Sí, sí. Bueno, intenta que todo lo que te venga a la mente...
Bueno, pues un...
O sea...
un puñado de maricones. Mira, yo iba a hacer una simbología. Han decidido hacer un homenaje a Ocaña porque yo quiero que aquí entre la canción que he puesto, no llamarle mariquita, ¿cómo es? Porque el pobre técnico que habla tiene su...
No decirle mariquita.
Un puñado de maricones. Ole.
Una sevillana.
Que tiene un nombre también. No decirle mariquita. Que tiene un nombre también.
Es un tarratremo. Bueno, pues sí, pues esta canción absolutamente increíble. Es una sevillana que dice no decirle mariquita, que tiene nombre también. A mí me gusta la palabra maricón, porque como sabemos suena bóveda.
Suena bóveda, ¿no?
Maricón. No gay, maricón que suena bóveda. Pues bueno, un montón de maricones hacen el eterno brillo del sol de Cantillana 40 años después de la muerte de Ocaña, que se quemó viva. ¿Qué quiere decir con esto? Ella estaba actuando y decidió ponerse fuegos artificiales. No juguéis con el fuego, sabéis el chiste de y el fuego se quedó con amigos sin amigos. Y entonces, bueno, pues evidentemente han contado con un montón de artistas maravillosas, muchas catalanas.
¿Para ejemplo?
Pues la Joan Galo, no me quites ahí, no, ahí me pillas, ahí no me pillas. La Joan Galo, que es Marina de Drag Race, que es una persona absolutamente increíble.
Ah, no la conocemos, ¿eh? Mira, que se conoce, ¿no? Es que estás... Sí, ¿qué es? ¿Qué fa?
Pues, pues aparte de ser directora artística, directora de cine y de todo, la Joan Galo estuvo en Drag Race y quedó segunda, creo.
¿En dónde?
En Drag Race. Se puede decir Drag Race, Product Placement o algo así, ¿no?
Ras. No, pero se puede decir todo aquí, ¿eh? Puede decir Coca-Cola.
Pues sí.
Coca-Cola, Danone.
Sí. También está Ernesto Artillo, que es un artista maravilloso que venga en Vila Almería.
Una artista, per si alguno, per si alguno le hagués quedat clar, que podria ser, ¿no? Podria ser que algú ara digués, de què estem parlant? Hi ha un llibre d'Ocaña on hi ha distints artistes que l'homenatgen. Parla'ns de l'editorial, que és Dos Bigotes, a tu t'interessa molt, no? És un punyau de maricones, no?, que homenatgen a Ocaña. Molt bé, molt bé.
I Roberto Marrero.
Ah, sí? Roberto Marrero també?
Sí, el també. Roberto Marrero. Pues esta es una mujer que no es maricón. No, es una escritora maravillosa, pero es verdad que es la única mujer que hay en el libro. A no ser que lo diga mal y de repente llame Carlos Barea, que es el coordinador maravilloso, otro escritor,
¿sí?,
y me diga, esto no lo has hecho bien. También está Ventura Pons, que es director
de cine. Ventura Pons va fer
la película de Ocaña. Ocaña, retrato interminente.
D'obligada. M'encanta quan venen de Madrid explicar-nos a nosaltres qui era Ocaña, eh? Això també, Pilar, és genial, eh?
Però que Ocaña no era català.
Ja, però estava aquí la Rambla.
Bueno, claro, efectivamente.
A ver, un moment.
Y la detuvió la policía actuando con Ventura Pons en la Rambla.
Como tú, que també te detiene la policia en Múrcia. Bueno, a veure, ens hem quedat sense temps o no? Ho hem fet tot, no? Amb ella ho hem fet tot, no?
¿Puedo terminar mi sección si me vas a quitar ya?
No, te voy a quitar ya, pero antes...
No sé, quiero decir una frase que decía ella.
Vale, pero antes... Esto será para acabarlo en alto, pero abans vull que ens expliquis que tú has dicho dos veces que no...
¿A qué?
A Gran Hermano VIP.
Joder.
Era secreto.
Sí. Porque me dicen, no, dices, no digas nada, porque entonces...
Pero si no me lo has dicho.
No, no, no lo he dicho. ¿De dónde has salido? ¿Lo has soñado?
Ha dicho que no podían decir.
No, has dicho eso, que no podían decir. No se puede decir nada porque he dicho que no a Telecinco.
Entonces, pero si a Telecinco le hemos dicho que no muchas veces, pero eso está, es que Telecinco está de capa caída.
Pero si joven, tú eres vieja y a mí todavía me queda mucho por delante.
Tengo que pagar. Bueno, aparte, claro, yo eres pobre y soy rica.
Bueno, no se puede decir, pero sí he dicho que no. Pero bueno, que...
¿Dos veces?
Dos veces.
Pero claro, tú imagínate en la casa de Gran Hermano tú.
Loca, del coño, no me dan para pastillas, no hay antidepresivos que curen.
Hablando de pastillas, has estado tocando la semana a un festival. ¿Cómo es ese festival?
No, que dice que no hablemos de pastillas.
No, dice que no podemos hablar de nada. Porque
no,
que
nada la publicidad. Pues déjame terminar mi sesión, hombre.
Pero te vamos a poner Redder. Joder.
Bueno, pues nosotros vamos a sentirlo mejor. Joder, qué pesada, me llamando a bañar tus cosas.
A ver, por favor. No va a poner Redder a Rocío Sáenz. Nosaltres prometem la setmana
que ve. Qué buen pelo tiene el técnico, ese pelo, eh. Oh, no le digas a Xoca. Avísame, que tengo que decirlo en alto.
Sí, pero dilo bien, eh.
¿Qué es?
Para acabar en alto, porque estamos hablando de la...
Así que.
Oh, wow.
Así que nosotras vamos a rendirle también homenaje, nuestro particular homenaje desde este primer boste primer, porque ella, nuestra Ocaña, siempre sabía ver el lado bueno de las cosas. Nosotras no estamos todo el día amargadas. Y ella decía también: somos unas hedonistas declaradas que encontramos refugio en el arte, en las relaciones humanas y, cómo no, en los váteres. Él, de hecho, se consideraba pasoliano, puesto que le fascinaban, como a nosotras, los retretes, los jardines y las escaleras para chupar penes. Cancelado el primer boceto.
Por favor. Por favor, Monisita, por
amb Edu Gavàndia. RAC 1.
Hola,
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer la hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquim Maria Puñal. Tertulianas como Imma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC 1. Cada tarde de 3 a 8, amb Toni Clapé.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. La banda sonora de cada matí. El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El programa més escoltat de la ràdio a Catalunya. La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio. RAC 1, tots som 1.